Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Well,
com diu el seu títol, és un documental sobre l'humorista Steve Martin, una de les figures més estimades, sens dubte, de l'humor als Estats Units. Això d'una banda, això, com dèiem, Apple TV, a Disney Plus s'estrena la sèrie de fantasia Renegade Nell.
You don't want to mess with me.
Renegade Nell és la nova sèrie de la creadora de Happy Valley i explica la història d'una fugitiva del 1705 que haurà d'aturar un complot màgic contra la reina d'Anglaterra. I atenció als fans de Heartstopper a Netflix, perquè Olivia Colman ha avançat que no participarà a la tercera temporada de la sèrie.
I have a boyfriend!
Yes, we're all fully aware!
L'actriu dona vida a la ficció a la mare d'un dels protagonistes i les seves aparicions s'han fet virals pel grau d'humanisme i sensibilitat del personatge. Doncs bé, segons ha explicat Colman en una entrevista a Forbes, la seva agenda no li ha permès participar del rodatge de la tercera temporada. I per cert, molt important això, ara que passa un minut de les 9 en punt del matí, si voleu gaudir del Divendres Sant amb alguna d'aquestes pel·lícules clàssiques de Setmana Santa, i ahir no en veu tenir prou amb Ben-Hur, sapigueu que avui Televisió Espanyola hi torna amb Quo Vadis. Romans, aventura i drama, la dosi habitual de cinema èpic per aquestes dates a partir de les 4 de la tarda a Televisió Espanyola. Ideal per l'hora de la migdiada. I a la resta dels esports, mentre el Barça femení paeix la classificació per les semifinals de la Champions, el masculí ja treballa amb l'equip al complet després de l'aturada internacional. Pedri també va tornar a estrenar-se sobre la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper, al marge del grup, i fent un pas més cap a la recuperació. El canari es va lesionar al recte femoral de la cuixa dreta, ara ja fa gairebé un mes. El Girona, Eric García, cedit pel Barça aquesta temporada, no descarta continuar amb Montilivi la temporada vinent. El club voldria comptar-hi, encara més si es classifica per la Champions. Ell ha explicat, el tu diràs, que no ho descarta, tot i que encara té dues temporades més de contracte amb el Barça.
Jo l'únic que sé, i és el que és 100% segur, és que quan acabi la temporada he de tornar al Barça, perquè tinc contracte allà, em queden 2 anys més, i com he dit, una vegada quan arribi allà, doncs ja es veurà, òbviament, que aquí a Girona estic molt content de com estan les coses, no només a mi, sinó a l'equip, però torno a repetir el mateix, al final tinc contracte al Barça.
Més coses, l'Espanyol obre avui la jornada 33 de la segona divisió al camp del Burgos. Els blanquiblaus es volen convertir en el primer equip que guanya el camp castellà, que és el millor local de la categoria. La gran incògnita és l'estat físic de Martin Braithwaite. Ahir va fer part de l'entrenament amb el grup, però Manolo González no vol arriscar. En tennis, Carlos Alcaraz cau als quarts de final de l'Open de Miami en mans del rus Grigor Dimitrov per 6-2 i 6-4. Pel que fa al bàsquet, a l'Eurolliga masculina, el Barça ha sumat una victòria important a la pista del Bayern de Múnich de 8 punts, 79-87, victòria importantíssima. Els blaugrana acumulen 21 victòries, empatats a la segona posició amb el Mònaco. I a la Lliga Femenina, partit històric a la Seu d'Urgell, el Cadí va guanyar després de 4 pròrrogues davant un Gran Canària, que és un rival directe a la lluita per evitar el descens. Aquest triomf deixa els Cedis 2 partits per sobre del descens que segueixen emmarcant les Canàries. El Barça Sant Feliueny va guanyar de 7 al Guernica, 79-72. Tot això a les portes d'un cap de setmana en què, dèiem, torna el futbol de primera amb un partit clau també en la lluita per la Premier, un partidàs absolut. Que bé que torni el futbol d'equips i que més torni per la porta gran amb aquest partidàs a la Premier, que és el Manchester City-Arsenal, que sens dubte segurament a hores d'ara és el millor partit que es pot veure a Anglaterra. Ho repassem tot, com sempre, Esport i Tele, avui amb la Gemma Montero.
Avui es dona el tret de sortida a la jornada número 30 ja de primera divisió amb el Cádiz-Granada a partir de les 9 del vespre per DAZN. Demà a la mateixa hora serà el torn del Barça, un Barça a Les Palmes, a Montjuïc, i que podrem veure per Movistar La Liga i Movistar Plus. El Girona jugarà diumenge a 4:15 de la tarda i es podrà seguir en directe per DAZN. A més, el Real Madrid i l'Atlètic Club protagonitzen el plat fort d'aquesta jornada, diumenge a les 9 del vespre, també en directe per DAZN. L'Espanyol juga avui al camp del Burgos a partir de 8:45 en aquest divendres sant en directe per Movistar Plus i DAZN. I fora de la Lliga Espanyola, diumenge dia 31, 5:45 de la tarda, el City rep l'Arsenal en directe a DAZN. Fora del futbol, en bàsquet, aquest cap de setmana, la jornada 27 de la Lliga CB ens deixa un Unicaja Bàsquet Girona a 8:45 a Movistar Plus. Diumenge al migdia, també Movistar Plus ens ofereix el Real Madrid Baxi Manresa a 1:45 del migdia i també l'Obradoiro Barça a 7:15 de la tarda.
I abans d'acabar els apunts, anem al trànsit.
Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
Encara no tenim grans complicacions a aquesta hora per l'operació sortida. Sí que se circula amb retencions a l'AP7 en un tram molt curt entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un carril tallat a causa d'un accident. I més al nord, a la C32, també hi ha circulació intensa a l'alçada d'Argentona en direcció Girona, també per un carril tallat. Qualsevol novetat, si es complica aquesta operació sortida, us ho anirem explicant al llarg de tot el matí aquí al Monarraco.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al Monarracó quan són les 9:06 anunciant-vos qui actuarà a la gala dels Premis Drac d'aquest any. Fanfàrria, fanfàrria. Seran, atenció, Maria Jaume. I Paul Zinn, concursant de l'última edició d'Operació Triunfo. Me voy al sol, porque tío me llamó desde el downtown. Debo despertar. Tots dos actuaran el dimarts 9 d'abril a la gran gala dels Premis Drac, que es farà al Palau de Congressos de Barcelona. A l'escenari també hi pujaran tots els guardonats d'aquesta edició, com per exemple Mushka, que s'emporta el Premi Revelació de l'any, Mitchell, l'entrenador del Girona, que guanya el Premi Veu de l'any, i el Mago Pop, entre d'altres, que s'endurà el Premi Tots Som U. La gala la conduirà el presentador del Via Lliure, Xai Bundó. Dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona. Si voleu venir a veure aquestes actuacions i aquesta magnífica gala, entreu ara mateix a rac1.cat i entrareu al sorteig d'una entrada doble. Jo, de vosaltres, no m'ho perdria.
El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
CaixaBank ha estat elegit per 6ª vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
9:08.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'expert en comunicació política Joan López Alegre i els periodistes Joan Julibert, Sandra Vicente i Tian Riba.
El Joan López Alegre no s'acaba de creure que ahir a la tarda aquí a RAC1 fes una processó.
Sí, sí, estic absolutament, però el pas no hauria de ser gaire gran, perquè, clar, la porta aquesta té una mida normal.
Bueno, jo no sé com s'ho van fer, va ser els companys del Versió, qui si no pot muntar una processó. Aquestes coses que només poden passar a RAC1, si algú no ho va veure, pot anar a l'Instagram de RAC1 mateix o a l'Instagram del versió RAC1 i allà hi veuran el vídeo, els romans, balats, tots vestits de gala.
Ah, teníem estermats.
Sí.
És impressionant.
Els tambors, tot.
Hi ha un gran debat en els armats, crec... sobre si s'han de depilar les cames o no.
Crec que
Sí, és un gran debat entre els armats aquest.
Bueno, tot, mira, ara entrem en el debat aquest. Deixeu-me saludar-vos a tots. Joan Julivert, bon dia.
Bon dia. No, la pregunta és si ha vingut per quedar-se aquesta processó. Si cada any hi ha la processó
no ho sé,
de recull.
Això els haurem de preguntar al Clapés, al Ter Companyia. Sandra Vicente, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Ben
tornada. Ara mateix al·lucinant.
Gràcies. Sí, allà. I el Tien Riba, que... Ja
sí, no, abans d'anar al debat de si els armats han d'anar depilats o no, que efectivament, doncs, crec que és un bon tema per la tertúlia d'avui. No, això que deia el Joan de si ha arribat per quedar-se, aquesta frase de tertulià, que avui no faré l'ull de poll i per tant no...
Per això l'he feta, perquè sabia que no feies l'ull de poll.
Però no és broma el que diu. O sigui, no està mal tirat, perquè crec, ara no em vull equivocar i si algú ens pot corregir o ens pot donar la informació, que ens la dongui, però crec que la processió del 13+1 de l'Hospitalet...
15+1.
Crec que va néixer una miqueta en conya un dia que estaven fent una cervesa per Setmana Santa, trobaven a faltar la processó i van improvisar una processó amb les taules d'un bar i van sortir al carrer
i allà
va començar aquesta una miqueta com a paròdia. I ara és una de les processons més destacades de Catalunya. Vull dir que compte que l'any que ve el Clapés i companyia no surtin ja per la Diagonal.
Mira,
no com
diré,
els tants, sinó com la processó.
A càrrec de qui anava? A veure...
15+1.
Que crec que es coneix com la processó laica, perquè efectivament no va sortir de cap parròquia o de cap església.
Mira, la van fer els armats i vestals de Sant Vicenç dels Horts. Van venir aquí a RAC1 a fer...
De pilots
la...
o no?
No ho sé, a veure, amb les imatges, si es veu... I per què hi ha debat amb això?
Hi ha debat sobre si, com que porten... Jo no sé paraules en llatí, perquè em vaig fer tercer i cou, però no me'n recordo de res, però porten aquestes faldilles de legionari romà i, clar, se'ls hi veu dels genolls cap avall les cames, i això genera debat.
Però perquè, clar, els romans no anaven depilats...
Tampoc ho sé si els romans anaven depilats.
Sí. Però els romans feien
Els romans... amb les túniques i tot, jo crec que en el fons se'ls hi veia més cos del que se'ns veu ara, no?, a nosaltres.
Mm-hmm. Todo comenzó durante la Semana Santa de 1977, quan un grup de 15 andalusos estaven asseguts en un bar del barri de Pubilla Casas de l'Hospitalet, veient a la tele les processons de Semana Santa, i un impuls els va fer aixecar-se de les seves cadires. Van agafar 4 ampolles de cervesa a manera de candelabros, els van situar sobre una...
El català correcte, candelabros.
Sí. Bueno, és que ara no em surt la traducció.
Candelabres.
Els van situar sobre una taula folrada amb un mantell al costat d'una estampa de la Verge i ja està. I la van aixecar amb devoció i així es va començar la confraria dels 15+1.
I ara mateix encara surten amb taules de bar i... Aquí...
No, crec que ara la cosa ja és més seriosa, seriosa, però no. Aquest és l'origen.
I és veritat que és una de les més importants que hi ha a Catalunya.
Mm-hmm. I veig que es van enfrontar fins i tot amb la parròquia de Nostra Senyora de la Luz, que era la titular, que va negar-se a reconèixer la processó. És una processó laica, efectivament, com dius tu.
Per cert, ara de seguida saludarem aquí al món a RAC1 una persona d'aquelles que pot dir "Conmigo empezó todo", que és l'alcalde de Calella, al Maresme, el senyor Marc Buch, que precisament aquí, al món a RAC1, va denunciar el malson que patien en el seu municipi amb un grup de joves multireincidents. 4 mesos després sembla que el seu partit, Junts per Catalunya, l'ha escoltat i ahir van fer una proposició de llei al Congrés dels Diputats, una proposta que segurament és un tema que jo crec que, a banda de ser molt interessant, és un tema que marcarà, sens dubte, serà un dels eixos de la campanya electoral.
Com a Maresmenc et dic que té tota la raó del món.
Ara entrem, Joan, que és aquesta proposta que ha fet Junts per Catalunya de que el robatori de telèfons mòbils, com un element dels concret de la multireincidència, es castigui amb penes de fins a 3 anys de presó, entre 1 i 3 anys de presó. Però abans, volia comentar-vos una cosa, és que hi he pensat avui al matí, automàticament m'ha vingut el Basté al cap, m'ha vingut el Broc, el David Broc també al cap, que és lo malament que ho passa un tipus de gent en dies com avui, quan no hi ha diaris en paper. Avui és un dia d'aquells de l'any que no hi ha diaris impresos. Avui no hi ha diaris impresos, 29 de març, el divendres sant no hi ha diaris impresos. I me'n recordo, no sé com sou vosaltres d'això, però el dia 1 de gener, que vam fer programa especial aquí, sí, d'any nou, sí, el David Broch em va explicar que quan passa això, ell en previsió es deixa la meitat de l'avantguàrdia per llegir, per poder-la llegir l'endemà. Al matí, perquè ell necessita llevar-se i fer-se el seu cafè i esmorzar, i el que sigui que fa al matí, que té festa i que pot gaudir tranquil·lament de les hores, necessita llegir el diari, necessita tocar-lo.
Tinc una bona notícia per en Broch i pel Basté. Qualsevol persona que estigui subscrita a l'edició digital de La Vanguardia, sí, avui té el format en paper en el seu iPad o el seu ordenador.
Exacte, i crec que d'altres diaris també, per La Vanguardia, òbviament.
Sí, però crec que tu estàs dient llegir el...
Però clar, tocar, tenir-lo allà sobre la taula.
Sí, bueno, perquè són dos dies a l'any que no hi ha diaris,
tres.
Divendres sant, Nadal i Cap d'Any.
És una mateixa edició, sí, 24 i 25, ara no ho recordo, el 31 i 1, i divendres sant, i a mi em sembla que és una tradició obsoleta i que l'hauríem de...
El paper, en general? O...
No, jo estic molt a favor del paper, no, o sigui, jo...
No, tu dius la tradició
d'anul·lar diari. D'anul·lar diari aquests dies, perquè, en fi, això ve d'un històric que és el dia que les rotatives podien descansar, tal. Bueno, en fi, jo crec que ara, al segle XXI, això és una cosa... No, jo estic molt a favor del diari en paper, és que jo crec que la desaparició del diari en paper ens està fent molt de mal, perquè llegir el diari per internet, o sigui, primera, ja s'està acostumat, segona, a mi m'agrada passar les pàgines, és com els llibres, sí, en paper o sense paper, però després que els periodistes fem o fan, els que treballen als diaris, una feina de jerarquització de les notícies i d'ordenar les notícies i dir-te això, no només si és important o no, sinó que a més, diguem-ne, han de passar el filtre de la veracitat, i en fi, t'ordenen per seccions internacional, tal, fan una feinada de por, que això... jo crec que les webs encara no han aconseguit, perquè tu pots navegar al teu gust. No dic que només hi hagi d'haver papers, perquè tampoc estic a favor de que si hi hagi uns periodistes que dalt de tot, de manera vertical, decideixin, com aquelles reunions que feien al País, que es deia que vamos a decidir de què va hablar mañana España, no, o sigui, no em sembla que hagi de ser només així, però que haurien de conviure molt més, i la falta d'hàbit de llegir diaris en paper em sembla que fa un mal terrible.
Per al·lusions, Sandra Vicente, periodista d'un diari digital, del diari Bonès.
No, jo dic que està molt bé que convisquin els dos,
sí,
els dos models, però...
Clar, tu dius, has d'estar acostumat a llegir en digital, jo et dic que has d'estar acostumat a llegir en paper també, perquè com, sí, una persona que potser soc una miqueta més jove, clar, diguem-ne que la meva tradició de llegir en paper no és tanta, però és veritat que també es fa una feina de jerarquització, i es fa que després quan entres a internet moltes vegades es perd, també hi ha una tasca de verificació de les notícies, que vull dir que no és que ho publiquem tot així...
Totalment.
Així alegrament. És veritat, o sigui, entenc la litúrgia de llegir en paper. Jo sóc més de suplements, és veritat que el diari en paper moltes vegades em queda obsolet d'un dia per l'altre, que és una cosa que el paper no té, que tu no pots actualitzar les notícies, no pots ampliar-les, no pots corregir en cas que hi hagi errors. Si tu llegeixes una cosa a les 7 del matí, doncs allò és veritat fins a les 7 del matí del dia següent, sí, que tornes a tenir el diari.
Un gran exemple d'això que deia la Sandra, el divendres passat, amb l'atemptat a Moscou, a primera hora del matí ens llevàvem amb alertes, és veritat, de la pròpia Vanguardia també, perquè és la part bona que els diaris en paper tinguin versió digital, però et llevaves amb alertes al mòbil de la Vanguardia, per dir-ho, del diari japonès, del Nació, etc., que ja es parlava de més de 60 morts, i els diaris portaven almenys 40,
sí,
no?
Però una cosa, o sigui, ara no entrarem aquí en aquest debat, que igual avorreix la gent, però òbviament el diari de paper el que ha de fer és actualitzar-se en els temps d'ara, perquè efectivament hi ha Twitter, totes les xarxes socials i tots els diaris digitals i les ràdios que et van donant informació minut a minut, però en diari de paper tu pots trobar informació amb més profunditat, què és el que haurien de fer.
O no, perquè...
Articles d'opinió i informació de profunditat.
Deixa'm.
Quan jo treballava en diaris de paper, hi havia una virtut d'aquella època, que ara crec que han perdut una mica per qüestions econòmiques, bàsicament, que és que tu et posaves a escriure a les 8 del vespre, i això et permetia durant tot el dia recopilar informació i interpretar-la, elaborar-la, treballar-la, a vegades els digitals, no dic que sigui el cas del diari, el diari em sembla un diari magnífic i que també té informació de profunditat, òbviament, però a vegades caiem amb la trampa aquesta de les webs, de veure qui és el primer que ho publica minut a minut, minut a minut, minut a minut, i els periodistes, que som humans i que no podem arribar tot, a vegades són els mateixos, els que han d'anar posant el minut a minut i els que han de fer la informació de profunditat. Aleshores, és una miqueta més difícil, i és per aquesta capacitat periodística per analitzar les coses. Jo només dic això.
Sí, no, també et diré que l'internet ofereix una possibilitat que és, doncs, posar gràfics, posar vídeos, posar mapes, totalment, posar coses, i no tens una limitació d'espai com pots tenir en el paper, que són 5.000 caràcters. A internet, pues, tot el campus orégano, saps?
És que jo crec que no és un problema de format, és un problema de producció i consum de la informació. I aquest és el model que ha canviat, fonamentalment. El problema de llegir en un dispositiu és que estem en uns dispositius que contínuament ens venen a buscar amb nous estímuls, i això ens desorienta en l'estímul principal que puguem estar llegint, no? Que entenc que més o menys ens referies a això. Jo estic llegint una anàlisi molt rigorós del diario.es, però mentrestant m'estan arribant altres estímuls en el mateix dispositiu que m'estan cridant l'atenció en relació a altres qüestions que poden tenir a veure amb l'actualitat o no tenir res a veure amb l'actualitat. Perquè el problema de l'ecosistema d'internet no és veritat que no es pugui jerarquitzar la informació. El problema és un problema de consum. No jerarquitzem el consum. És a dir, nosaltres quan consultem aquests dispositius tenim a la mateixa alçada jeràrquica, de categoria informativa, un WhatsApp que ens envia un amic, una notificació de qualsevol xarxa social en relació a qualsevol cosa, que pot ser informativa o no informativa, o una alerta d'un diari. I, per tant, i a banda, hi ha una precarització de la professió periodística que, si la unim a la immediatesa com a únic valor del periodisme, fa que, efectivament, pateixi la informació, perquè tenim aquest apriorisme segons el qual l'important és treure la notícia abans que ningú.
I
això és una qüestió de canvi de consum, o d'un canvi en la forma del consum i la producció de la informació. No t'hi crec a veure amb si ho llegeix en un mòbil o ho llegeix en paper. Això, des del meu punt de vista, és anecdòtic.
Que et sap greu.
Jo ho lamento, però us faré l'espoiler de que el paper està acabat i que no té cap futur, perquè, per començar, penseu tots vosaltres, tu ja ens has fotut la plantofada d'aquests molt més jove,
quedes exclosa de la pregunta.
Qual cosa, no ho dic per tu, no sempre és una virtut, eh?
No ho he dit com una virtut, per això.
Escolta, si tirem una mica enrere i pensem, tal dia com avui, un divendres sant, quan et llevaves per intentar trobar un quiosc obert, tenies amb un radi molt petit de casa teva 10 o 12 punts de venda que se't passaven pel cap. A dia d'avui, senzillament, només cal, ja que voleu treure la processó a la Diagonal d'aquí, del Clapés, veure quants quioscos queden oberts a la Diagonal. Són pràcticament cap. I els que queden oberts, que resulta que no venen diaris, venen ampolletes d'aigua, venen bufandes d'equips de futbol, venen Sagrades Famílies, no venen res de tot això. I després passa que a dia d'avui, primer, la gent, per exemple, que té Samsung i no iPhone, té aquests sistemes de notícies, que estic d'acord amb el Tian,
no jerarquitzen
res, sinó que el que fan és tirar merament de qui té més pàgines vista, i per tant hi ha més notícies, per exemple, del diario.es que d'un altre mitjà que tingui un posicionament pitjor internet. I la darrera qüestió és que els diaris a dia d'avui guanyen més diners que mai sense necessitat de tenir publicitat. Els resultats de, per dir, un diari molt gros, el New York Times, o el que a dia d'avui ha aconseguit en subscriptors al País, que és el diari que crec que té més subscriptors en el conjunt d'Espanya, és un èxit, perquè tu fas que la gent pagui per informació que li interessa, fas una segmentació, la gent rep, com molt bé deies tu, el que vol rebre en el telèfon, perquè tu pots seleccionar a què vols subscriure, generes molts diners i no tens tanta dependència dels anunciants. Això fa que aquella idea de la rotativa, la gent que fa la distribució, els senyors de Marina Press, els que enviem a tots una forta abraçada, el senyor del quiosco, etcètera, es converteixin en professions pues que jo crec que estan a punt de passar el catàleg del passat.
Són les 9:23, ara, Joan, mentre t'escoltava, hi ha una imatge que també m'ha vingut al cap, ara parlaves dels quioscos de la Diagonal, i una imatge d'una cosa que cada vegada és més excepcional, que és veure gent amb un diari sota el braç. La mateixa és una cosa conseqüència de l'altra. I la gent que veus és gent gran, gran, gran.
Tu vas, però... primera, qualsevol professor universitari de periodisme, si li pregunta als seus alumnes si llegeixen diaris, hi haurà una mà aixecada de, sí, de no sé quants alumnes.
Diari paper? Zero.
Sí, de paper.
Zero mans.
Zero. Mira, ja tenim aquí l'exemple. Sí. Dos, tu vas a l'AVE, que és un lloc on pots llegir, i la gent va amb ordinador, o si no, amb aquesta merda, anar fent així amb el dit.
El mòbil...
amb l'agradable que és obrir el diari, llegir el diari...
Mira, això que dius tu, jo fins fa 5 o 6 anys, ara no recordo quin curs, suspenia en els meus alumnes de periodisme que no eren capaços de dir-me a l'ordre de l'estructura de La Vanguardia.
Oh, sí, boníssim.
L'internacional, política, editorial, societat, vivir, cultura, necrològiques, esports, economia, crec que li he dit bé l'ordre, si ens està escoltant algú de la redacció i m'he equivocat d'alguna, ho sento.
Que posi Jordi Juan.
Crec que l'ordre era aquest. Però va haver-hi un punt que quan els deia qui llegeix diaris en paper vaig veure que era tan absolutament residual que és una part de la signatura que senzillament et carregues.
Mm-hmm. No, però en relació a això que dius, perquè ens adonem de com... el que ha canviat és el consum. I ara el que es prioritza és la immediatesa i un principi de satisfacció. Jo només consumeixo allò que vull consumir. Aquest principi de satisfacció fa que, per exemple, amb els alumnes, quan tu els hi preguntes sobre líders internacionals de qualsevol país... no te'n saben dir ni un, com a molt el president dels Estats Units, i potser Putin, perquè Putin, doncs, és el dimoni, no? És una mica la representació del dimoni avui a Occident. Uh-huh. Jo recordo que la nostra edat, per aquesta jerarquització i categorització de la informació, i el Tiagant suposo que te'n recordaràs, que nosaltres sabíem qui era el president de Polònia, sí, que era perquè els veiem... repetidament en aquesta jerarquització que feien els mitjans.
Jo no soc especialista, però estic convençut que si llegeixes una cosa en paper et queda més gravada que si la llegeixes
però no només per això, però no només és per això. És a dir, tu llegies en paper, et posaves a la televisió i tornava a sortir l'Ec Valesa. Posaves la ràdio i tornava a sortir l'Ec Valesa. I encara que tu no t'interessés Polònia, tu sabies que l'Ec Valesa era qui dirigia Polònia, encara que no ho volguessis. No? Ara com que escullen la informació que volen escollir, i evidentment, no sé, Ibai no els hi parlarà de l'Ec Valesa perquè, o del president de Polònia, però no té cap
però,
interès.
Però també és veritat, Joan, que tu podies trobar-te la informació allà i passar la pàgina. Vull dir que has de ser proactiu a l'hora de llegir la peça en general. Vull dir que pots
encara
trobar
que no
el president de Polònia, però no interessar-te.
Encara que no tinguis proactivitat, tots els mitjans coincidien en una mateixa agenda. Per tant, tu et passaves la plana, però quan et posaves a dinar a veure el TN,
el que hi havia era...
tornaves a veure el mateix
personatge. Hi havia el mateix menys mitjans que havia de
ser. Sí. I una agenda comuna. No, jo no dic que sigui bona. Jo, és una explicació d'un diagnòstic.
Ah,
és a dir,
clar.
Quan tu preguntes als alumnes sobre política internacional, zero. Respostes zero.
Zero.
Però ens sabrà
molt
més d'altres
coses.
Que sí, segurament en les nostres èpoques doncs no hi havia aquesta tria o la capacitat de triar amb molta més informació. És a dir, tots els diaris es posaven d'acord en la mateixa agenda i qui se sortia una mica de la línia, doncs mira, podia triomfar o podia fracassar. Ara mateix, com que tens tantes coses al teu abast, bueno, doncs pot ser difícil centrar l'atenció en una d'elles, però tens una capacitat molt més àmplia d'escollir, de saber de moltes altres coses que no surten només de l'agenda dels grans mitjans. Llavors això també pot ser positiu. Hem de confiar en l'audiència també, hem de confiar que aquestes persones tindran la capacitat de jerarquitzar segons els seus propis interessos, que seran capaços de verificar...
Sí, però fixa't en una cosa, no. És a dir, acabes de dir, jerarquitzaran segons els seus propis interessos.
És una jerarquització tan vàlida com qualsevol altra.
Bé. Però és veritat que en els anys 70, 80, 90, això es va anar canviant, eh? Hi havia un concepte que era l'interès general. I aquest interès general, que també estava en la comunicació, jo només vull recordar que la paraula comunicació ve de comunitat, és a dir, la mateixa arrel etimològica. Si cadascú allò que li interessa, es perd l'element comunitari. Perquè, clar, a mi em pot interessar això i a l'altre li pot interessar allò altre, no? I aleshores, i sobretot, si l'element comú passa a ser la viralitat, que és el que és ara, no sé si aquest és exactament el criteri informatiu en el qual ens hauríem de basar, o d'interès general. Però jo no perdria la noció de l'interès general.
Però jo vull rebaixar una mica aquesta cosa que tenim els periodistes i les periodistes de posar-nos com éssers de llum que sabem i que hem de dir-li a la gent què és el que els interessa i què és el que és important. La gent, el poble, la ciutadania també té capacitat d'entendre què és el que li interessa i què és el que és important per les seves vides. I no hem de venir nosaltres des de la talaia de les redaccions de dir, mira, no, Maria Josep, és que això és important per tu. Bueno, però potser la Maria Josep no li interessa qui és el president de Polònia, li interessa sí. com va l'IPC, jo què sé, o potser no tampoc.
Anem a això que dius tu. Tu saps quines són les tres notícies més llegides ahir del teu diari? Perquè cap té que veure, jo m'hi jugo un pèsol, ni amb un tema polític local ni amb política internacional. I crec, en canvi, que el que ell volia parlar ara, que era el robatori de mòbils a l'entorn de les estacions...
Que ja anirem, avui anirem acabant.
Segurament, i coses escabroses i assassinats
no
i tal,
bueno,
segurament
no
tenen molta més tirada amb número de lectures que el que considerem nosaltres informació quan s'estratifica
fonamental. Però això és l'interès de la gent. És a dir, que abans no hi havia manera de quantificar això, vull dir, ara simplement la gent té a l'abast les dues coses i es llegirà política, però clarament, perquè jo crec que això no és algo dels temps d'ara, tot el que és successos, crònica negra, etc, això ha interessat sempre més que qualsevol cosa. Sí, vull dir, el consum de política t'ha d'agradar a la
Quants
política.
Quants dies porta aquí el Basté parlant de la Kate Middleton? I patant-ho, no? Ah. O sigui...
I espereu que avui encara... són 9:45, mira, tot just clavats. Millor no ho podem haver fet. Us faig una pregunta, vull que em respongueu només amb a favor o en contra i després debatrem. Endurir el codi penal perquè robar o furtar un telèfon mòbil comporti pena de presó d'entre 1 a 3 anys. A favor o en contra, Joan López Alegre?
Jo molt a favor.
Sandra Vicente?
Rotundament en contra.
Tian Riba?
No m'agrada o sigui, jo estic en contra de penar les coses en presó de manera tan fàcil, diguem-ne, com fem a vegades.
Joan Julibert?
Rotundament en contra.
Ara tornem.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Avui, a dia, la mandarina, amb un 31% de descompte, per només 1,49 la malla d'un quilo. A botigues i a dia.es. Creus que és possible veure una marea pujant un port de muntanya? El dia 26 de maig pots formar part de la llegendària Marea Rosa. Torna a Mussara Salou amb 3 recorreguts aptes per a qualsevol ciclista. Curt, mig i llarg. Tota la bellesa natural del territori i dels seus pobles carregats d'història. La Marea Rosa està preparada per conquerir un any més les comarques del Baix Camp i el Priorat. Comptem amb tu. Més informació i inscripcions a mussaracycling.com.
Amb la col·laboració de Heineken.
Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No, no tinc el seu mòbil, senyora, no la conec.
No passa res, te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, sí, apunta tu.
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al Drac, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Una persona important d'aquesta casa m'ha escrit i em diu: a part dels diaris de paper, també hi ha davallada d'informatius de televisió, que també jerarquitzen i estructuren la informació. I afegeix: només queda la ràdio i els apunts. A veure, són les 9:34.
Es diu JB, aquesta persona?
O... No, no, no. Val. Però no, no puc dir res més. Però no es diu JB.
Té raó que la ràdio fa un paper fonamental, i he de dir, amb esperança, que en la mesura que la gent jove creix, ho sé pels meus alumnes, s'aficionen més a la ràdio. Creix, vull dir, un pas dels 22, això, 23, 24 anys.
Amb els meus amics també ha passat això. A veure, abans d'anar just a publicitat, preguntava...
No deixem anar el tema, eh?
No. Preguntava: a favor o en contra d'endurir el codi penal perquè el robatori d'un telèfon mòbil es castigui amb penes de fins a 3 anys de presó? Recordar que fins ara només se'ls penava a la cel·la si els 3 primers furts superaven 400 euros. Les respostes han estat, d'una banda, Sandra Vicente, Tian Riba i Joan Julivert, en contra, radicalment en contra. Joan López d'Alegre, a favor. I qui segurament també deu estar a favor és l'alcalde de Calella, Marc Buch, que va ser un dels primers que va cridar l'atenció sobre la qüestió de la reincidència i va demanar que es modifiqués la llei. De fet, ho va fer aquí des del Món a RAC1. Marc Buch, alcalde de Calella, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Al cap de 4 mesos podem dir que des del seu partit li han fet cas. Com rep aquesta proposta? Entenc que a favor?
Sí, home, evidentment, absolutament a favor. Des del partit, doncs, ja fa molts mesos que s'hi està treballant, abans, doncs, molt més enllà de 4 mesos, i per tant, doncs, ara es presenta aquesta proposta de modificació, que, doncs, jo especialment, doncs, la celebro, no només jo, sinó la resta d'alcaldes del territori, molta gent, doncs, els alcaldes que estem al peu del carrer i sabem, doncs, la situació que tenim amb la seguretat i la causada, doncs, per molt poques persones, perquè és molt terreny incidents, doncs és evident que feia falta un canvi, i celebrem, doncs, que, bueno, que s'hagi, des de Junts s'hagi portat a terme aquesta iniciativa, s'estiri endavant, i ara esperem, doncs, que es pugui debatre aviat i que es pugui aprovar i posar en pràctica, doncs, el més ràpid possible.
Vostè ha col·laborat, per cert, en l'elaboració del document?
Nosaltres, bueno, jo i diferents persones de Junts, doncs, evidentment hem format part, doncs, bueno, algunes jornades de treball, i des de Junts, doncs, que és un partit transversal i un partit, doncs, seriós, és evident, doncs, que ens han consultat no només a mi, sinó a diferents persones.
Si algú l'agafa per banda i li diu: alcalde, per què s'ha d'endurir el codi penal? Per què, en aquest cas concret, s'ha d'enviar a presó algú que robi un telèfon mòbil? Què li respondria?
Doncs li respondria que hi ha persones que han fet del seu ofici la delinqüència, i de fet ens podem remetre a les dades, no? L'any 2022 sabem que hi ha hagut 283 persones multireincidents, que els hem detingut 2.200 vegades i que han comès més de 5.600 fets delictius. Això vol dir, doncs, que són persones que han après, doncs, que a base de fer furs, que genera una sensació d'inseguretat molt important, i que a base de fer furs, doncs, poden anar sobrevivint, és el seu ofici, el seu sistema de vida, i per tant aquestes persones no es pot tolerar en una societat, doncs, que creu en el benestar, i sobretot tenint en compte que la seguretat és un dret bàsic de tots els ciutadans, doncs és evident que cal modificar el codi penal, i que aquestes persones que no tenen cap voluntat, doncs, de portar una vida honrada, sinó que el que volen és delinquir, doncs és evident que aquestes persones, doncs, han d'assumir les conseqüències, i per tant, doncs, han d'ingressar a presó.
Canviar la llei és l'única manera d'eliminar la multireincidència, senyor alcalde?
Canviar la llei també no és l'única manera, també és molt i molt important, que de fet en aquesta proposta de llei doncs, Junts també ho proposa, que és doncs, millorar tot el sistema judicial. En aquest cas es proposa passar de 35 jutges adscrits a Catalunya a 70, perquè és molt important doncs, també que el sistema judicial doncs, estigui actualitzat i sobretot doncs, que tingui els mitjans tècnics i humans per poder doncs, portar a terme la lluita contra la multireincidència i sobretot doncs, poder aplicar amb diligència aquestes lleis. Un dels problemes actuals, doncs, l'any 2022 ja es va fer una modificació de llei que no ha funcionat i un dels problemes doncs, que se'ns explica és que la judicatura doncs, està molt mancada de recursos i, per tant, els judicis ràpids que s'haurien de fer en casos de molta reincidència, que haurien de ser com a màxim en 15 dies, doncs, en el cas de Barcelona s'estan donant judicis a un any vista. Això no pot ser, per tant, també, doncs, més enllà de la modificació de la llei, el que cal també doncs, és reforçar la judicatura.
Després que vostè passés pel món a RAC1 i fes aquella crida de socor, d'auxili a les autoritats per la situació que s'estava vivint a Calella en aquell moment, amb aquell grup de 11, crec recordar, joves reincidents que acumulaven entre tots ells pràcticament 300 condemnes i entrades a presó, alguns d'ells 40, 50 a nivell personal, després de que vostè expliqués aquesta situació, alcaldes de Junts al Maresme, a la seva comarca, van demanar l'expulsió immediata dels migrants multireincidents i molta gent va titllar allò d'argument o discurs racista. Què n'opina vostè?
Primer ja vam tenir ocasió de parlar-ne doncs, en aquest mateix programa. Aquí estem parlant de fets delictius, no estem parlant de persones. De fet, en aquella roda de premsa, com que estem acostumats doncs, a certs sectors, quan surt del seu discurs, no, del seu marc discursiu, doncs, de seguida recorren sempre aquests adjectius d'etiquetar a les persones, no, o les persones que opinen diferent. Nosaltres, doncs, en tot cas, aquí el que estem parlant és de fets, d'uns fets molt greus, de fets delictius, uns fets d'una necessitat, no?, que ni des del govern d'Espanya amb el Partit Socialista ni des de la Generalitat amb Esquerra Republicana estan treballant per solucionar-ho, i en cap cas doncs, l'origen de les persones és el problema. Aquí estem parlant d'uns doncs, fets delictius. I per altra banda, doncs, nosaltres el que demanem és que d'una vegada per totes s'acabin doncs, aquestes persones que fan de la delinqüència el seu ofici.
Ara li faré algunes preguntes més, alcalde, però abans, Joan Julivert.
Sí, jo volia fer una pregunta, perquè efectivament hi ha gent que viu de la delinqüència, però que ho sabem en alguns partits polítics que són prou reincidents en la delinqüència, i per tant, el seu partit, per exemple. Però jo volia apretar una altra línia. Vostè creu que...
Perdoni un segon, que aquí he fet una barreja aquí una mica... complicada, eh? Vostè quan diu que el meu partit és molt reincident, perdoni, però discrepo totalment, però bueno, seguim, segueixi.
Bé, l'anterior partit, si vol, l'embrió de l'actual partit, digui-li com vulgui, perquè tampoc no sabem ben bé com s'acaben dient els partits, però en tot cas m'admetrà que algunes de les persones que estan en aquest partit formaven part d'aquell partit que era prou reincident en alguns delictes. Però crec que no estem parlant d'això, estem parlant d'una altra mena de delictes.
Sí, sí.
I jo només volia preguntar-li a l'alcalde si creu que la influència del que vostè va demanar fa 4 mesos ha estat tan important, o potser ha estat més important el fet que es presenti Aliança Catalana i Sílvia Orriols a les eleccions perquè Junts per Catalunya fes aquest pas.
No, en absolut. El fet doncs, que altres partits es puguin presentar o no es puguin presentar a les eleccions no ha influït en això. De fet, ningú sabia, no?, quan serien les eleccions de la Generalitat, ningú sabria que serien el 12 de maig. És evident que una llei, doncs, una proposta de modificació de llei no es prepara d'un dia per l'altre. Aquí hi ha moltes hores de feina, molts mesos de feina, i aquí doncs, tota aquesta proposta de modificació n'és doncs, de la inquietud de diferents alcaldes d'arreu del territori que van doncs, explicar, estem a peu del carrer, que vivim el dia a dia amb els nostres ciutadans i que hem detectat doncs, ja fa temps un problema de seguretat provocat doncs, per persones multireincidents que es dediquen a fer doncs, delictes de furs i robatoris, i per tant això és una proposta que des de Junts, que és un partit doncs, que estem preocupats pel benestar de les persones i sobretot doncs, per solucionar els problemes del dia a dia, doncs, és evident que aquesta era una necessitat. I com a partit doncs, que creu doncs, en l'estat del benestar, un partit d'ordre, doncs el que necessitàvem és imperiosament doncs, modificar la llei.
Que comenci el debat. Joan López Alegre, Sandra Vicente, Tian Riba, i tornarem al Joan Julivert. Bon, i òbviament vostè, alcalde, intervingui sempre que vulgui.
Jo com a maresmenc estic a favor de la seva proposta, perquè jo crec que tota la gent que viu al Maresme som conscients, i especialment la gent que tenim fills joves o molt joves, som conscients de quin és el risc que passen els nostres fills, per exemple, quan tenen que anar a agafar un tren, i quin és l'ambient que en aquests moments hi ha a l'entorn de qualsevol de les estacions de Rodalies que hi ha a qualsevol poble del Maresme. Ara, jo li volia fer dues preguntes concretes. La primera és, quin és el nivell de coordinació que hi ha entre la policia local del seu poble i els Mossos d'Esquadra en aquesta matèria? I la segona, si vostè, com a membre de Junts per Catalunya, sap si, aprofitant la influència del poder que en aquests moments té Junts en el govern d'Espanya, ja que aquesta proposta, en el fons, encara que vingui cara a les autonòmiques del 12 de maig, és una reforma que s'ha de fer a nivell legal i a nivell nacional, si efectivament vostès posaran aquesta proposta sobre la taula, Pedro Sánchez, perquè això es pugui portar a terme, perquè jo li veig un greu problema, que és que, clar, partits com Sumar, Bildu, el BNG, pues segurament també Esquerra Republicana, etcètera, estarà molt en contra, amb la qual tinc una mica la sensació, per molt que estigui molt a favor, de que això és una mica una proposta d'un brindis al sol.
Li comento primer la segona pregunta. En tot cas, jo sóc l'alcalde de Calella i no li puc respondre quins són els pactes que s'hagin pogut fer amb el Partit Socialista a nivell d'Espanya, però és evident, doncs, que és una necessitat, i jo estic convençut, doncs, que la resta de partits hi donaran suport. I pel que fa, doncs, a la coordinació dels cossos policials, el nostre policia local amb els Mossos d'Esquadra, nosaltres tenim una coordinació excel·lent. El que passa és que els Mossos d'Esquadra, doncs, tenen una manca d'efectius molt importants aquí al Maresme, i ens trobem, doncs, que moltes vegades, bé, la nostra policia està portant a terme més del 80% dels serveis, que és una xifra, doncs, molt elevada, i per tant sí que hi ha molt bona coordinació, però el que reivindiquem nosaltres, doncs, des d'aquí al Maresme, és poder tenir, doncs, més agents dels Mossos d'Esquadra, perquè en el seu moment, doncs, des de la Generalitat sí que, com vam alçar la veu, doncs, finalment vam aconseguir, doncs, que es creés un dispositiu especial amb reforços, doncs, d'unitat de la Brimo i dels Arros, però una vegada, doncs, va baixar la tensió i, diguéssim, van haver-hi persones delinqüents que estan tancades en presó provisional, doncs aquest dispositiu ha desaparegut. I per tant tornem a estar, doncs, que amb els Mossos que tenim i la nostra policia, doncs, nosaltres acabem fent gairebé tota la feina, no per falta de voluntat dels Mossos, sinó per manca d'efectius.
Òbviament podeu fer-li tantes preguntes com vulgueu a l'alcalde, però si voleu anem al debat pròpiament que plantejàvem, multireincidència i endurir el codi penal per facilitar l'entrada a presó de multireincidents amb robatoris, amb casos com això que dèiem, el robatori d'un telèfon mòbil. Clarament, ara, mirant així ràpid, aquí a la taula hi ha tres persones en contra d'aquesta qüestió. Una, Joan López Alegre, a favor, i una altra, també l'alcalde de Calella, que el tenim al telèfon, també a favor. Per tant, Sandra, endavant.
Sí, bueno, jo he començat aquesta... la pregunta que feies, no?, que estic radicalment en contra d'endurir el Codi Penal, bàsicament per diverses coses. La primera, hi ha un informe de la Generalitat que el que diu és que a menys temps de presó millora la reincidència, és a dir, menys es reincideix. Llavors, estem veient que la pena de presó, les penes de presó desproporcionades, no ajuden a una reinserció. Estem veient també que ara l'alcalde deia, no?, doncs els alcaldes són els que treballem amb les persones i coneixem els nostres ciutadans, doncs segurament sabran que les persones que delinqueixen, que cometen aquest tipus de delictes, no són perquè els agradi, no ho fan perquè facin això del seu modo vivendi, perquè els hi vingui de gust, sinó perquè hi ha unes necessitats materials bastant intenses. O sigui, la gent que roba un mòbil o que furta un mòbil, perquè aquí hi ha una diferència que s'ha de tenir en compte també, ho fa d'alguna manera per sobreviure, perquè aquest mòbil després el vendràs perquè no pots posar un plat a taula. Llavors, si millorem les...
Perdoni, però jo discrepo una mica, és a dir, que sí que hi ha persones que tenen, doncs, ben des de la pròpia marginalitat el sabor que la delinqüència, això és innegable, i que segurament, doncs, en un món ideal sí que podríem, doncs, portar a terme altres polítiques socials, però el dia a dia del nostre país ens demostra, doncs, que tenim un problema. I moltes d'aquestes persones, doncs, s'acostumen a viure de la delinqüència perquè obtenen uns ingressos de forma molt fàcil que de, no us, treballant doncs, els costaria molt més esforç.
O que no poden treballar, senyor alcalde, perquè tenim una llei d'immigració que és molt dura i que hi ha moltíssimes persones que no poden accedir al mercat de treball. Per tant,
obtens... i n'hi ha que no volen.
Bueno,
jo estic d'acord que en la matèria d'immigració avui no toqui des de Junts, des del 10 de gener,
sí,
també s'ha pactat amb el govern espanyol. No, avui estem parlant de seguretat. En matèria d'immigració, des de Junts ja es va demanar, no? Es va pactar des del 10 de gener doncs, que transferir les competències en immigració i s'hi està treballant en aquest tema, perquè estic d'acord que és un tema que s'ha d'abordar totalment.
Doncs, almenys des del meu punt de vista, són dos temes que es toquen moltíssim, i si volem parlar de reincidència i parlem de dades i parlem d'immigració, jo puc donar dades. El Pla Tremall, que és el pla dels Mossos d'Esquadra que van posar en marxa el 2020 precisament per atacar la multireincidència, és molt difícil aconseguir dades sobre aquest pla, però ho vam aconseguir fa un parell d'anys, i el que ens deien els Mossos d'Esquadra, vostè donava dades, no, ara, de que 200 i pico persones havien estat detingudes milers de vegades, d'acord, doncs jo li diré que el 80% de les vegades que els Mossos aturaven una persona al carrer, aquesta persona no tenia antecedents. Llavors estem, o sigui, el nom del pla, el Tremall, està molt ben triat, perquè és la pesca d'arrossegament, és a dir, paro a tothom per veure si tenen antecedents o no en tenen. Tinc més dades. El 80% dels casos aquestes persones no tenien antecedents, i en el 80% i pico, 83% si no recordo malament, aquestes persones eren persones en situació administrativa irregular. És a dir, hi ha una vinculació molt clara entre el que s'entén com a multireincidència i la immigració. Hi ha un postulat, o hi ha un punt de partida, que, permeti amb tots els respectes, moltes vegades és una mica racista perquè es vincula de manera injusta a la delinqüència amb la immigració. És veritat, si mirem les dades, la majoria de persones que estan a les presons, la majoria de persones que cometen delictes d'aquest tipus, insisteixo, són persones migrades. Però entrem en el perquè de les coses, entrem en el perquè són persones migrades. Doncs perquè no tenen unes garanties com podem tenir les persones que hem nascut en aquest país. Jo em puc posar a treballar, jo tinc una xarxa de gent que, si passo gana, em pot ajudar, i persones que acaben de venir, que estan en situació administrativa irregular, que no poden accedir al mercat de treball, no tenen aquesta xarxa ni aquestes garanties. Llavors, de manera molt lamentable, sí, però moltes vegades l'única via que tens és recórrer a xarxes de criminalitat molt esteses, que segurament és a les que vostè es fa referència, o, doncs, robar un mòbil al carrer. Però, per mi, 3 anys, fins a 3 anys de pena de presó per un fet com aquest em sembla totalment desproporcionat, i més quan s'ha demostrat que la pena de presó no funciona per reinserir.
Bé, en tot cas, és evident que vostè i jo no ens posarem d'acord, eh? Però jo li explicaré que del Pla Tremall, jo no tinc les dades del Pla Tremall. Jo el que sí que tinc les dades, doncs, és del que ens passa a Calella i de les dades que m'ensenyen els altres alcaldes o que la Junta de seguretat es debaten, i és que doncs la majoria dels delictes estan fets per multireincidents, no per persones doncs que els detenen per primera vegada, sinó que doncs més del 70% dels casos en Calella doncs són per provocats per persones multireincidents. I per altra banda, sí que és cert doncs que el fet que hi ha persones que els costin, que no puguin doncs treballar de forma legal en el mercat, això és un problema, estic totalment d'acord, però també li vull explicar, i vostès ho saben, que en el nostre estat doncs hi ha tota una xarxa de polítiques socials que garanteixin els drets més bàsics, i en el minut zero en què una persona doncs entra a casa nostra, actualment es pot empadronar, i té ja el fet d'estar al padró, doncs té accés a molts drets i també doncs a moltes ajudes socials, i per tant doncs les persones actualment tenen una cobertura molt gran i no queden desemparades. És a dir, que si algú doncs realment es troba al carrer, algú no pot menjar, des de l'administració pública hi ha molts mecanismes per poder-los ajudar, i s'està fent.
Tian Riba, Julibert i López Alegre.
No, a mi el que em sembla és que estic raó amb la Marc, perquè no podem extreure aquest debat del debat sobre la immigració. O sigui, aquesta llei està pensada per persones migrants, no està pensada per persones amb 8 cognoms catalans. Perquè jo li faig una pregunta. Si el seu fill un dia roba un mòbil, li semblaria que la pena que hauria de tenir el seu fill és entrar un any a la presó?
Sí, és clar. Si el meu fill doncs és una persona que es dedica a delinquir i que es dedica doncs a malmetre la convivència de les persones, és evident.
Si el seu fill un dia roba un mòbil, pel motiu que sigui, i la pena és un any de presó, a vostè no li sembla
però
dura aquesta pena?
Això que estàs fent és demagogia, perquè la primera condemna de menys de 2 anys no entres a la presó.
Clar.
Jo t'estimo molt, tia, però doncs el que acabes de dir, doncs, que acabes doncs, de dir
doncs,
no...
Doncs digue-li 3.
No opera, igual, no opera
si el
en
el
no,
però... si el que vull dir és que aquesta llei està pensada per immigrants, no està pensada per...
No, en absolut, aquesta llei està pensada per persones delinqüents, no, en absolut, això sí que és demagògia. Això no està pensat per persones immigrants, això està pensat per persones multireincidents que es dediquen de la delinqüència a robar, doncs a fer petits robatoris al seu sistema de vida i a la seva font d'ingressos. Està pensada per això, per uns fets que són evidents, i això no ho dic jo sol, el comissari en cap dels Mossos, el comissari Sallent, aquest mes de febrer va fer una entrevista i va dir, doncs, que demanava, sisplau, una reforma urgent del Codi Penal perquè la multireincidència era un problema molt greu del país. Vull dir, que no ho dic jo sol, no ho diem des de Junts sol, no, ho diuen doncs, molts alcaldes d'altres partits i també doncs, els propis cossos de seguretat. I aquí no parlem d'immigració, aquí estem parlant de persones i d'uns fets molt greus.
I en tot cas, a mi em sembla que el debat sobre el punitivisme hauria d'anar més en funció de treballs per la comunitat, és a dir, abans de que algú entri a la presó, hi ha moltes vies per intentar la reinserció. La presó hauria de ser, hi ha l'última opció, l'última possibilitat. I després, dos comentaris. Dir que els que roben mòbils no volen portar una vida honrada, sinó que volen delinquir, em sembla una generalització exagerada, i parlar de casa nostra també, perquè casa d'aquí, exactament. Si estem a casa d'aquí, exactament. I després una altra cosa, sobre la immigració. Dubto que hi hagi gent que jugui la vida creuant, per exemple, al Mediterrani, amb la voluntat de venir a robar mòbils. Ho dubto molt.
A mi em preocupen les seves paraules, perquè vostè sí que està vinculant clarament doncs, delinqüència i immigració, i això realment
i
em deixa
no,
preocupat.
Vostè,
no. Però en cap cas, nosaltres estem parlant de multireincidents, és vostès que volen fer aquest vincle, que en cap cas doncs, nosaltres l'estem fent. Jo el que defensem nosaltres és que tothom té drets i deures per igual, i per tant, doncs, sigui quin sigui l'origen, i evidentment doncs, les persones doncs, que no porten, no assumeixen quins són els seus deures, doncs evidentment han de tenir alguna conseqüència.
López Alegre, Julibert.
Mireu, jo mentre parlava, ja que ella parlava de dades, n'hi està buscant. A Catalunya roben 192 telèfons mòbils cada dia. És una dada, a més cito la font, la donava el País, no sé de quina memòria. No,
avui n'hem donat una altra, 30.000 mòbils l'any a Barcelona. Una dada d'avui.
Després, si voleu, parlem 3 segons d'immigració, però el fet de que es puguin modificar les lleis perquè té un element essencialment dissuasori. No? El primer pas no és posar ningú en una presó, perquè com tothom sap, i us explicava fa un moment, quan un té una primera condemna penal, si no arriba als 2 anys no entra a la presó. I a partir de la segona condemna és quan, si és acumulatiu i si entres a la presó. Però quan hi ha 192 robatoris, quan hi ha molta gent que a dia d'avui, quan els seus fills tenen que anar a estudiar, a treballar, etc., el que fan és acompanyar-los pràcticament fins a la porta de l'estació, i parlo estrictament del Maresme, ja que l'alcaldessa de Calella, jo sóc de Mataró. I els entorns de les estacions són llocs objectivament insegurs, on els propis sindicats de la gent que es dedica a les tasques de seguretat a les estacions, que són empreses subcontractades, s'han queixat de la manca de recursos que tenen, i tots hem vist aquesta mena de vídeos. És evident que una de les feines que té l'administració dels que governen és posar mesures per garantir la seguretat de la gent. I després, bé, el debat de la immigració. A mi m'és igual que la persona que robis digui Torreguitar Martínez o tingui 8 cognoms marroquís, com estàveu dient abans. Però que és un debat vinculat, evident, també buscant dades mentre vosaltres parlàveu, i vist que l'altre dia la Guàrdia Civil va incautar a Algeciras 1.000 telèfons mòbils que estaven preparats per enviar cap a Marroc. O sigui, que hi ha un vincle sobre una laxitud en entrar al país, sobre un fet de que això genera un clima d'inseguretat, i que l'administració ha de garantir la seguretat de tothom, això és una evidència, i que una forma de fer-ho és posar normes més dures que siguin dissuasòries, és també una evidència. Escolta'm, oi que ningú està en contra de que es treguin més carnets del punt per tenir una mala conducció, perquè això té un element dissuasori amb la conducció i amb menys accidents, doncs és evident també que si aquestes persones que són multireincidents, que se saben el codi penal millor que tots els que estem en aquesta taula junts, per cert, gairebé tots ells, saben que per fer un robatori no podran anar entrant i sortint com succeeix actualment, sinó que tindran una mena de pena, exactament igual com passa amb el carnet de conduir, i aleshores segurament el nivell de delinqüència baixarà.
Però deixa'm un petit apunt, deixa'm
dir una cosa.
Fa estona que no escoltem el Joan Julià.
Sí, molt ràpid. Estem parlant amb Marc Buch, no?
Sí.
Alcalde de Calella.
Alcalde de Calella.
És el mateix que en aquest programa va dir són 11 joves majoritàriament immigrants. Que han fet
vaig explicar les dades perquè la ciutadania no té dret de saber les dades, per suposant.
Joan Julivert, Sandra Vicente, i em deixareu fer una pausa per la publicitat i quan tornem continuarem parlant d'això, eh?
Sí, aviam, jo crec que aquí han sortit molts temes i moltes ganes de desviar el focus en interessos punitivistes. Davant d'això, primer, això s'estudia criminologia. La inseguretat ciutadana de la que parla l'alcalde està vinculada a la desigualtat social, de manera... vaja, és que calcà, mires qualsevol gràfic, i a més desigualtat, més inseguretat ciutadana. Inseguretat de la que parla vostè, perquè per mi també genera inseguretat ciutadana que tu estiguis a casa i que perquè un fons voltor ha comprat el teu edifici et foten fora de casa. De fet, per mi genera bastanta més inseguretat. Primer, perquè hi ha un contracte social que aquí les administracions sí que vostès hi haurien d'estar a sobre, segons el qual qualsevol persona que treballa, és a dir, contribueix a la comunitat, té o hauria de tenir un accés relativament fàcil i còmode a qualsevol element vital que comporta la salut, l'ensenyament, el menjar de cada dia i també l'accés a la vivenda. I en aquests moments, una part important d'aquests barris que estan plens de persones en risc de vulnerabilitat, i la majoria, sí, senyor alcalde, són immigrants, treballen i són pobres. Tot i treballar, no se'ls respecta el contracte social, són pobres, no poden viure. I els joves que viuen en aquests barris veuen els seus pares i mares treballar i veuen que són pobres. Les seves expectatives són zero. Una, perquè s'imposa també el racisme a l'hora de contractar-los, de donar-los oportunitats, etc, etc, en l'accés de l'habitatge i en l'accés laboral. I aquesta manca d'expectatives fa que generi en ells un ressentiment que es pot transformar en això que vostè anomena incidència.